L'operòfil errant. Viatges operístics amb Xavier Sesté.
Doncs hem desplaçat el nostre amic i company Xavier Sesté el segon diumenge de mes, perquè el programa atapeïdíssim amb la inclusió de l'entrevista a Siegfried Jerusalem va impedir que aquesta secció de viatges operístics la poguéssim radiar la setmana passada. Per tant, ni que sigui segon diumenge de mes, molt bon diumenge, Xavier, bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
Ens parlaràs tan sols d'un títol, però quin títol? Sempre m'ha semblat, a risc d'equivocar-me, que aquest principi d'Electra no és només electritzant, és una veritable bufetada.
Bufetada i cop de puny, sonor, perquè et deixa clavat a la butaca, certament.
Està molt clar que has vist Electra, i l'has vista precisament al teatre on es va estrenar el 1909, si la memòria no em falla.
Bona memòria.
El teatre de Dresde, vaja.
Exacte, la Semper Oper.
L'estat Semper Oper, que anava distants Oper, no. Semper Oper.
La Semper Oper de Dresde, i a més la vaig veure el dia que feia 105 anys que s'havia estrenat.
Mira.
El dia exacte, sí que està.
Això sí que serà pura casualitat.
Pura casualitat, no? Sí. No, quan vaig planificar l'excursió, doncs no ho tenia previst. Sabia que s'havia estrenat a Dresden, òbviament, com la meitat de les òperes de Strauss. Dresden és el teatre austrausià per excel·lència.
Sí, sí.
El Cavaller de la Rosa, a Salomé, aquesta Electra, doncs, i molts altres es van estrenar aquí. O sigui, és un teatre amb una solera i una tradició straussiana de primera magnitud.
I es respira un tipus d'afició eminentment straussiana, on hi ha una militància straussiana com hi ha, per exemple, a Munic?
No conec tant al teatre, només he estat, és la segona vegada que hi era, però sí que és veritat que cada any fan unes jornades Strauss, com una mena de festival que aglutinen totes les puntatges de la temporada relacionats amb el compositor, i evidentment aquest any, que és any Strauss, recordem-ho, és el 150 aniversari del naixement de Richard Strauss, doncs també faran una mena de festival especial a finals d'any, que també faran uns quants muntatges i concerts relacionats amb aquesta figura capdalt.
De fet, l'aniversari d'Strauss es cau, em sembla, cap al mes de setembre, per tant ja estem parlant això de l'últim trimestre de l'any. A banda de Dresden, no sé si a Munic, on fan un festival també straussià el juny-juliol, hi haurà també una certa moguda a l'entorn d'aquesta efemèride.
Que jo sàpiga, ara per ara no. O sigui, faran el festival que fan sempre, segurament no. Faran algunes dels muntatges que ja tenen en cartera, per dir-ho d'alguna manera, d'Strauss, incloent la recent Frauenschatten, que és una de les nous grans muntatges de la temporada, però no, que almenys que jo hagi vist fins ara, no hi ha cap cosa especial. Potser si quan s'acosti el festival faran algun acte, però ara per ara ho ignoro.
Electra és una òpera d'aquelles que necessita primeres espases a tots nivells. Solístic, direcció d'orquestra, posada en escena. Anem per parts, si et sembla. Comencem per la direcció musical, que jo crec que mereixeria un capítol a part, perquè Christian Tilleman és tot una autoritat.
Sí, sí, sí. Això és, com ho deien els astoreros, doncs, les dues orejas, el rabo, vuelta al ruedo i salida por la puerta grande. Va ser impressionant, però impressionant. Aviam, ja sabem que el Tilleman és un dels grandíssims directors que hi ha avui en dia, sobretot aquest repertori germànic, Wagner, Strauss, més dens, però aquí, a més, ell és el director musical de l'Staatskapelle de Dresden, que és de les orquestres més antigues d'Europa, i l'orquestra de l'òpera de Dresden, que també, òbviament, també té la música de Strauss a les seves venes, i va ser una lectura de l'Electra absolutament apassionant. No va ser una lectura... la temptació, i és una òptica fàcil o possible, de fer versions molt histèriques, molt violentes, molt salvatges, l'obra s'hi presta, no va ser una versió salvatge, en el sentit aquest, va ser una versió intensa, realment, quan l'orquestra sonava a tota potència, la bufetada era considerable, però sempre el Tilleman, o sigui, tots els grans tutis sempre estan molt ben controlats, el so està molt ben controlat, perquè la sonoritat de l'Staatskapelle de Dresden és de les, jo crec, de les més especials de tota Europa, una sonoritat daurada, molt vellutada, molt potent, però sense mai caure en l'estrip. I això va anar a favor d'un electe en el qual els passatges més lírics, més efusius, que n'hi ha molts, doncs van sonar amb una transparència increïble. Quan hi havia castanya, hi havia castanya. Però va ser una versió... d'aquelles que l'escoltes i hi ha coses que no l'has sentit mai a la vida.
Sí, sí, sí.
I realment era il·luminador.
Allò que pots dir, jo aquí hi he estat.
Sí, sí. No, realment. I quan va sortir... Ja quan surt a abans de començar la funció, i és molt celebrat perquè el Tielemann és un déu a Alemanya, però quan es va acabar la funció era el deliri col·lectiu.
Clar, a més amb Strauss passa, i especialment amb òperes com aquesta, aquest Strauss més sanguinari, com la Salomé, com l'Electra, i també, en certa manera, alguns passatges de la Dona sense ombra, que és... No cal carregar les tintes, perquè les tintes ja estan a la partitura.
Exacte, totalment d'acord. I això és el que va fer el Tielemann, diguéssim, plantejar l'obra, diguéssim, la violència ja hi és, no la va exacerbar, però ja hi era de natural. I a més té una altra, una grandíssima virtut, una, o dues més grandíssimes virtuts. Una, que és un gran director de teatre, és a dir, mai ofega les veus. Hi ha moments que és inevitable, si hi ha 110 senyors bufant i rascant, doncs aquí que se salvi qui es pugui. Però mai va contra les veus, i l'altra és que té un sentit de l'estructura de la llarga distància que en una obra, en un acte, doncs, és imprescindible, és a dir, el gran arc des del començament fins al final, doncs ja la tensió està sempre ben mantinguda, ben sostinguda. Realment va ser una lliçó impressionant de direcció operística.
Ja que parles també de música i dius que és la segona vegada que estàs a Dresda, què tal és l'acústica d'aquest teatre, especialment per òperes d'aquesta mena?
Des de la meva localitat, molt bona. Les veus arribaven amb presència, amb veus, evidentment, ja preparades, però sí que arribaven amb presència. L'orquestra sonava molt equilibrada, senties perfectament els detalls des de més esbojarrats i més mínims de l'orquestració. Realment era una acústica molt clara, present, però una molt bona acústica.
Doncs va, parlem de veus. Electra demana especialment dues sopranos a prova de foc. I bé, i aquest altre personatge, que és el de Clitemnestra, que de vegades sobta per cantants ja tronades, tot i que el personatge no té per què estar tronat.
No, efectivament.
I també un gran baríton en el paper d'Orestes. Anem per parts, comencem per la titular...
La titular, que segurament és la gran Electra dels nostres dies, o una de les grans Electres, que és l'Evelyn Erlitzius, la soprano alemanya, que realment és d'aquelles cantants que va a totes. Posa tota la carn a la graella, una intensitat, té una veu, sobretot el registre agut, molt penetrant, molt ben projectada, molt voluminosa, però sí que hi ha un parell de notes que dius, home, aquí les ha rascat una miqueta, però, ostres... Quina entrega, quina... I aquesta capacitat de variar el personatge des de la salvatgia, de l'odi que té al començament, a les parts més tendres. Quan reconeix el seu germà Orestes, que és un dels moments més de pell de gallina de l'obra, doncs a l'Erlitzius va estar commovedora fins a la seva, diguéssim, desintegració final. Realment és una creació d'avui en dia que val la pena veure i que aquest any en altres muntatges l'Erlitzius anirà a repetir i que esperem que algun dia la puguem veure al Liceu.
Tant de bo. Bé, aquesta és una obra, a més amb la que Strauss, que era un home tan fascinat per la veu femenina, es pot dir que col·loca en escena tres tipologies completament diferents, no? Enfrontat a aquest dramatisme lacerant d'Electra, hi ha el lirisme de Crisòtemis. Què tal?
Que hi havia també una soprano molt reputada, l'Anne Joanne Wilms, que jo haig de reconèixer que no m'acaba d'agradar gaire. Té un punt el seu cant és molt correcte, molt musical, molt ben frasejat, però és freda, és més aviat freda. I clar, i al costat d'una bèstia escènica com l'Erlitzius, aquesta fredor, aquest distanciament, a vegades desitjaves, home, una mica més, no? Va estar bé, però a mi no em va emocionar especialment.
Tot i que el personatge també, és clar, es queda molt als antípodes de l'Electra, Queda molt a l'ombra.
Però tu busques... A vegades, clar, a mi m'agraden més sopranos amb veus més cremoses. La Joanne Wilms té un color com pàl·lid, una mica trencadís, que aquí jo crec que no s'acaba... Va fer-ho bé, però no... A mi no, prefereixo el descriçó, també, per deixar-ho clar.
I després hi ha aquest cavall desbocat, que és Clitemnestra, que, com deia abans, moltes vegades l'interpreten sopranos tronades. Era el cas?
No, aquí teníem una cantant, home, ja és veterana, però encara està en plenitud de facultats, com una Walter Ottmayer.
Ah, mira, la que vaig arribar també a Salzburg.
Efectivament. Sí. I és... Torno aquí a treure només a vegades els epítets més
lluminosos,
exacte. Sí, perquè a més la gràcia de la Mayer és que planteja un personatge totalment diferent. Dius això, moltes cantants tronades o sopranos ja a punt de jubilar-se, doncs l'interpreten. Aquí tenim una cantant encara físicament molt jove, atractiva, guapa, atractiva. Clar, és una dona madura, diguéssim, atormentada. Amb un cant d'un rigor exquisit, és a dir, no crida ni fa espreix que sang ni recita, ho canta tot. És veritat que la veu potser li falta una mica més de gruix al greu, però realment fa un retrat fascinant, total, molt diferent al que estem acostumats a veure en Clitemnestres, però justament per això veiem una dona que està patint, que està visquent la seva... No és la dolenta, la pel·lícula, clar, és una altra víctima, també.
És que és una mica el tòpic que persegueix Clitemnestra, que sempre la veiem com un monstre, però clar, hem de pensar que Agamemnon, a veure, no oblidem, li ha matat una filla, li ha matat Ifigènia.
Ah, efectivament, això queda i no s'oblida, i la Clitemnestra no ho ha oblidat.
Molt bé, aleshores arriba el germanet, que és Orestes, que és un baríton.
Que és un baríton que canta molt poc, però déu-n'hi-do a la part que canta, i aquí van tenir el luxe, també com a Salzburg, del René Pape, que és allò, home, portar el René Pape per cantar 10 minuts, realment és... Clar, el Pape és fill de Dresden, vull dir que això també suposo que deu ajudar, però realment va ser aquesta veu tan preciosa que té aquest bon home, doncs aquí aquest paper tan curt, però tan brillant a la borda.
Clar, a més, suposo que Pape, per les característiques vocals, evidentment, clar, no és un baríton, tot i que també és un paper que el fan baixos barítons. Sí. L'Albert Dolmen l'ha fet, però també l'ha fet el Fischer Dieskau, per
exemple. Exacte, és un paper, diguéssim, una mica intermig, el Pape té un bon registre agut, no és un baix negre d'aquells profuns, sí. És un baix cantant, que s'acostuma a dir abans, o un baix baríton, si vols, i realment el paper d'Orestes no li porta cap problema, i amb l'escena, amb l'Erlitius, va ser dels moments culminants de la funció.
I home, encara que sigui un paper d'aquests de tenor de caràcter, també té la seva, si no importància en quant a extensió, en el moment precís en què apareix, que és Egist.
Egist, que aquí era un tenor que està fent carrera de tenor dramàtic, o no de paper característic, és el Frank Van Aken, que tindrem al Liceu aviat amb la Valquíria. Per les revistes al cor, és el senyor Vesbroek. I bé, va estar bé. Doncs veure també una veu que no és de característic, un tenor encara amb facultats, òbviament, doncs va ser una aportació interessant. Aquí encara canta molt menys que l'Orestes.
Sí, tant. I que l'Herodes, també.
Exacte.
Molt bé. Escolta, i la producció, perquè Electra també és una obra d'aquelles que permet una visió molt polièdrica. Quin enfocament es va donar aquí?
Aquí va ser la part menys interessant. No va ser un mal muntatge, és aquells muntatges que passen una mica sense plena ni glòria. Estava dirigit per Barbara Frey, que és una actriu i directora suïssa. No ha fet gaires òperes. Estava ben dirigit, les escenes estaven ben resoltes. El plantejament de base era, diguéssim, els traumes, com el trauma d'una guerra ha afectat tota una família, les diferents facetes, i estava situant una mena d'hotel. Per les fotos del programa es deduïa que era l'aeroport de Tempelhof de Berlín, de l'època, l'aeroport de l'Alemanya nazi, sí, del Berlín dels anys 40, doncs després de la guerra, no? Un edifici mig en reconstrucció, els vestuaris sí que era això, mitjans anys 40, però fora d'aquest punt de partida era una direcció molt correcta, que l'única apunt que dius, home, diferent, era, sí, tots estan traumatitzats, fins i tot l'Orestes estava com espantat ell mateix de l'acció que havia de cometre, i al final sí, mentre l'Electra cau consumida, doncs apareix Crisòtenis vestida de núvia, un vestit horrorós, per cert, però vestida de núvia, dius, bé, molt bé, molt poc, massa tard, però vaja, era... La millor virtut era que no molestava.
Molt bé, ja és molt.
Exacte.
Doncs Xavier Sesté, moltíssimes gràcies. Ens trobem d'aquí un mes.
Aquí estarem.